Amb Raquel Garcia.
I atenció, perquè una temporada més, tots els dimarts a aquesta hora, torna a la secció
Els més petits de casa.
Amb l'Eva Guarino. Bon dia, Eva.
Molt bon dia.
A veure com portes això de tornar a la rutina. Ja et surt fum quan intentes quadrar les extraescolars amb la feina.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Això és complicat, eh? Això molt és complicat. Un joc d'escacs al màxim nivell.
Totalment. Doncs vinga, va, que soni la nostra sintonia, Rocío, que comencem amb un objectiu molt clar avui. Doncs aixecar els ànims dels pares i també dels nens perquè torna l'escola i els horaris i la rutina. I en aquest repte, que no serà fàcil, doncs em sembla que has trobat a la persona experta per oferir-nos aquells consells.
Doncs així és, el Josep Pujol és psicòleg clínic sabadellenc i jo crec que ens ajudarà a treure l'entrellat de com hem de fer això de tornar a la rutina, perquè és que, a més, aquesta ciutat no tenim gens fàcil. Empalmem, estiu, amb festa major i aquest any també amb el pont de l'11 de setembre. Per tant,
una bogeria.
Quan posem els horaris? Josep Pujol, molt bon dia.
Molt bon dia tinguem.
Quan posem aquestes rutines? Quan posem aquests horaris?
Mira, una cosa és, diríem, en el pla de la desitjabilitat, allò que diríem que seria més adequat, que és que tota transició doncs, tingués un, diríem, una certa, que fos suau, no? Uh-huh. Hi ha una part de mentalització amb tot això, evident, lògica i necessària. La informació també és òbvia i evident i finalment diríem la òptica o la perspectiva que tinguin doncs cada família o cada pares de què suposa aquest retrobament amb això que en diem la normalitat. És cert que les vacances per la majoria de les famílies i les persones doncs són situacions que evidentment són excepcionals. Altra cosa és si aquestes famílies o aquests pares, diríem, han pogut per qüestió doncs, de logística, d'horaris, diríem, laborals, si és que han pogut coincidir o no en les vacances i si és que han pogut o no treure el fruit que les mateixes vacances suposen com a oportunitat, diríem, de maduració, de creixement, d'experiències personals, d'aprenentatges. I tot això, doncs, tot aquest bagatge, si s'ha pogut, diríem, posar en línia i ordenar, doncs posar-ho al servei d'aquesta il·lusió que la majoria d'escolars, nens i nenes, segur que tenen per al retrobament amb els seus companys i companyes, amb l'ambient de diríem, de l'escola, pels mateixos processos, diríem, de convivència informal que es donen i per al fet, doncs, de que cada curs és un curs que són un any més grans i això és una expectativa que també, lògicament, necessiten poder-la arribar. Per tant, diríem que la transició aquesta sol ser, en la majoria de les situacions, doncs, de curta durada aquesta transició i el que sol haver-hi és una adaptació bastant ràpida.
Doncs, s'ho sembla bé, Eva i Josep, nosaltres el que hem fet és sortir a peu de carrer per comprovar com ho porten les famílies i la nostra companya, l'Anna Sánchez, doncs, els hi ha preguntat si ja tenen doncs, ganes de tornar a l'escola o no. Aquestes són les seves respostes.
Aquí tenim a la Maribel, mare de dos nenes guapíssimes, la Paula i la Daniela. Aviam, Maribel, explica'ns una mica com portes tu la tornada a l'escola.
Bé, bueno, ja tenim tot preparat i esperant que arribi el dia, començant amb els horaris d'escola, anar a dormir d'hora, llevar-nos sense cap problema i esperar el dia. I aquest serà ja el límit de vacances.
Que tens ganes d'anar a l'escola?
Sí!
Sí? Tens moltes ganes?
Sí!
I quin curs faràs ara aquest any?
P5.
I per què tens ganes de tornar a l'escola?
Perquè allà estan els meus amics i per aprendre coses.
Aquí tenim a la Sílvia. Com portes la tornada a l'escola? Amb ganes?
Bueno, la veritat és que de vacances està molt bé i costa una mica la tornada. Jo també soc professora, per tant, acabo de començar, el primer dia terres així una mica, però s'ha de treballar i ja està. Bé, bé, bé.
I amb ganes i amb força, ets de les persones que et prepares amb temps o vas a última hora allò, l'última nit, reticatant tot, preparant material, com ho portes això?
Jo em preparo una mica, Jo a l'última hora no, però tot s'ha de dir que tampoc una setmana abans, Amb un, dos dies abans, en tinc prou.
Hola, Emma, ¿qué tienes ganas de ir al cole?
No.
¿No? ¿Por qué?
Porque no quiero.
¿Prefieres estar de vacaciones con la mami?
Sí.
¿Pero no tienes ganas de ver a tus amigos y jugar con ellos?
No.
¿Cómo afrontas la vuelta al cole de los nietos?
Muy agotada ya.
Agotada.
¿Y eso? Cuéntame un poquito. ¿Van a empezar ya? ¿Estás ayudando a preparar a ultimar los últimos detalles?
Preparando y con que me quedo con la más pequeña, pues...
O sea, que la vuelta al cole para ti da lo mismo porque sigues haciendo lo mismo.
Lo mismo que si fuera un diario.
T'anima la Yolanda, la mamà de l'Escarlata, que pel que veig portes els llibres ja a sobre. Estàs sí. Preparada per la tornada?
Ja comencem amb els llibres, les reunions els primers dies, les inscripcions a les escolars i, bueno...
A la rutina.
Exacte.
I com ho portes, això, amb ganes?
Amb moltes ganes. Crec que ja tothom necessita tornar a la rutina. Els nens ja estan més esverats del compte i com una rutina... que els hi marqui les pautes a seguir cada dia, perquè si no ens tornarem tots bojos.
I a nivell econòmic també és una inversió, costa, després d'unes vacances, tot el que comporta a nivell econòmic, els materials i tot, o...?
Bueno, és el que et dic, depèn una mica del que li vulguis donar. Si nosaltres tenim aquesta tendència a intentar tot el que està bé, o sigui, la motxilla està bé, fer-la servir d'un any per l'altre, sí que hi ha gent, no?, doncs, que cada any compra de noves. I, bueno, i amb això doncs, intento gastar el mínim necessari. I després sí que el material doncs, més roba i aquestes coses és el que et gastes més, no? Sabates, però això igualment ho han de necessitar. Llavors, però bueno, intentem minimitzar els gastos perquè després de les vacances costa, sí.
Perfecte, doncs bona tornada a la rutina, gràcies. I a tu què et diuen els pares a casa?
A mi em diuen que em comporti molt bé a classes i que estudi molt.
A mi em diuen que millor perquè així ja es desprenen de mi i ja soc problema del col·le.
Què us ha semblat, Respostes per a tots els gustos,
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
És el que parlàvem, que, clar, costa tornar a aquesta rutina, són molts canvis, no? Venim d'una època...
Sí, però segurament que la majoria dels nens i nenes, com deia abans, en realitat el que estan és desitjant tornar-hi. Quan diem la paraula rutines, li podem atribuir una certa connotació grisa, o fins i tot de necessitat costosa. La rutina és allò que es repeteix, allò que, certes mecàniques... En realitat, hi ha rutines que són imprescindibles, són absolutament necessàries, i que estan en la base de l'estabilitat o fins i tot de la seguretat, de la percepció de seguretat del propi infant. Malament aniria i malament serien per aquests futurs nois i noies, homes i dones del demà, que en la seva experiència familiar, ja no dic institucional, perquè aquí diríem més, és de tot punt obligat i necessari, però en la seva experiència personal privada, no hi haguessin també rutines. Rutines amb sentit. Rutines que potser, puntualment, poden ser transgredides, poden ser saltades. Però que, en essència, diríem, constitueixen, diríem, fins i tot per raons, diríem, d'eficiència i d'eficàcia.
I de no perdre el sentit comú, També moltes vegades jo crec que ens ajuden, no?, tenir aquestes rutines,
sí,
aquests horaris.
Sí, exacte. Les rutines, diríem, són una mica l'antídot contra una tendència que seria, d'altra banda, diríem, en certa manera inexorable, que és la tendència a la desorganització i el caos. Els infants, en el caos i la desorganització, en el fons, no són feliços,
No, clar.
Un infant que hagués crescut, nascut i crescut en una família on el que hagués prevalgut hagués estat justament la manca de rutines, que vol dir d'hàbits, Quan diem hàbit ja tenim una connotació més positiva del terme,
sí.
No? Del terme rutina,
no?
Hi ha hàbits, òbviament, que són, diríem, necessaris i positius, però si algun infant s'hagués trobat, diríem, que per aquí hagués fluixejat, això seria font, sens dubte, de desordres personals, d'inestabilitat, d'infelicitat, de mals estats. Per tant, vegem-hi també en les rutines, en els hàbits, en els bons hàbits, els hàbits necessaris, diríem, una font d'estabilitat i també un abans del que diríem de serà en el futur d'aquests nois i noies que hauran crescut, diríem, amb pautes, amb previsió, perquè en certa manera això està associat amb els esquemes d'ordre, lògicament, i els nois i noies, els nens i nenes, necessiten, per la seva tranquil·litat personal, per la seva pròpia organització també, molt sovint, diríem, preveure què és el que vindrà o què, o què s'esdevindrà. I aquesta previsió o aquesta anticipació potser en alguns casos pot ser font d'ansietat, evidentment, perquè...
Però saps mai quin és el límit, no?
Pot ser que anticipin situacions que per ells, viscudes subjectivament, tant en el si de la pròpia família com potser en el context escolar, per l'experiència tinguda en els cursos anteriors, puguin tenir, diríem, aspectes, diríem, complicats perquè s'hagin de tornar a enfrontar amb realitats que potser no els hi són del tot còmodes, Però, tot i així, diríem que tota situació, diríem, que calgui, diríem, assumir, necessita tipus mesurats, facilitats, però d'afrontament, perquè, d'altra manera, diríem, tot el que pugui ser la negació o l'evasió de certes realitats, per més incòmodes que puguin ser, el que suposarien serien afebliments en aquests processos de maduració i tindríem potser en el futur personalitats més inestables o insegures. Per tant, torno al sentit de que els aprenentatges també suposen avançar en habilitats, en destreses, amb els ajuts adequats, evidentment, quan hi ha informació per totes bandes, perquè cada infant doncs, pugui anar superant aquells reptes que la seva pròpia evolució en els contextos familiars i institucionals educatius, formals, doncs tenen ocasió de que els puguin anar ajudant en aquest camí, en els acompanyant en aquest procés.
Imagino, Josep, que és diferent segons l'edat que tingui l'infant, no? Com hem d'afrontar aquesta tornada a l'escola?
Per suposat, perquè en funció de l'edat, això vol dir que tindran més o menys capacitat d'autoorganització, per tant, més o menys autonomia personal. Un nen de 8 o 9 anys, per exemple, ja té una experiència, diríem, acumulada que fa que, més enllà de tota la logística aquesta i de l'anticipació del que pugui venir, té uns marges, diríem, d'autoorganització que, en certa manera, aquests marges d'autoorganització també són, en bona mesura, reflex de l'estat de la qüestió a nivell familiar. Mm-hmm. Perquè aquesta autonomia tampoc no apareix caiguda del cel. Aquesta autonomia sovint és una autonomia facilitada, facilitada, induïda i, diríem, ajudada per els esquemes del bon sentit comú dels pares, en el sentit de la necessitat de respectar els horaris, respectar els hàbits, els esquemes d'ordre, i això facilita que després aquests nens o nenes desenvolupin una imprescindible i creixent autonomia personal per afrontar allò que els calgui afrontar. Dit ras i curt, seria com dir tot allò que aquest nen o nena sigui capaç de fer amb els propis recursos, que no vol dir deixat de la mà, No vol dir això, sinó vol dir acompanyat. I, diríem, sentint que aquesta presència facilitadora dels pares hi és, però tot allò que sigui capaç de fer per si mateix, que no li faci una altra persona. Més aviat al contrari, és a dir, estimular-los perquè siguin capaç de fins i tot assumir alguns riscos en zones d'aquells frontereres doncs, on hi ha llums i ombres, no? En què es veurà amb cor, serà capaç, millor que li faci jo, perquè com que jo l'he fet sempre, no? Deixeu que provi, evidentment, dins d'uns uns marcs de sentit comú. Evidentment no farem, diríem, experimentacions en situacions que comportin riscos obvis per la seva seguretat i la seva salut. Però si no, doneu-los marges, diríem, de que puguin experimentar, de que puguin comprovar. La mare ja t'endreçarà els llibres a la motxilla, ja t'ho... No. T'has endreçat, aviam, ensenya-m'ho.
Però responsabilitat,
fes-ho tu.
Evidentment, clar, responsabilitat i llibertat també pels pares, que també, no?
I pels nens, deixar-los triar en un marge, no?, d'elements, per exemple, triar o...
Evidentment, escollir. Escollir, diríem, dintre d'uns marges de possibilitats. No sé si això ara, com a anècdota, ve a tomb del que estem parlant ara, però no fa massa parlava amb unes parelles joves que viuen justament fora de Catalunya i em deien que sabien d'algunes parelles que amb nens petits dins aquests marges d'opcionalitat els deixaven periòdicament experimentar amb el menjar. De manera que els deixaven que aquell menjar que utilitzaven, òbviament, per alimentar-se, per tornar al tema dels hàbits, el poguessin utilitzar doncs, per embrutar-se, per fer, diríem, un aspecte lúdic en relatiu al menjar. Em va donar molt per pensar, respecte al que dèiem de l'optativitat o de l'opcionalitat a la tria, perquè segurament els criteris, diríem, d'allò que és adequat o no adequat poden variar en funció de les famílies, de les parelles...
O del moment, també.
De vegades del moment, dels contextos socioculturals, també, perquè, diríem, poden haver-hi moltes diferències significatives. Hi ha cultures, per exemple, que utilitzar els dits pel menjar, com sabem molt bé, en els països del Magreb, per posar un exemple, doncs és diríem, un hàbit, diríem, absolutament integrat i normal dins la seva cultura, i, en canvi, nosaltres, doncs, no ens semblaria correcte fer-ho, diríem, tenint la capacitat de poder utilitzar doncs, la forquilla i el ganivet o la cullera, si és el cas. Doncs bé, simplement plantejava, diríem, aquesta anècdota que potser no és tal, per il·lustrar que a vegades doncs, els límits del que és l'opcionalitat també seria bo que els pares els reflexionessin, els tinguessin presents, perquè no sempre tot és possible i no sempre és convenient, fins i tot, que els nens tinguin la primera i l'última paraula en totes les qüestions.
Totalment d'acord, no, Eva?
Sí, totalment. El que passa que això que parlàvem, no? A vegades els pares i mares, o els avis en aquest cas, en el matí, quan has d'anar a l'escola, amb les presses, allò de deixar-los que ells facin, a vegades es torna una mica complicat, no?
Has dit...
posin les sabates que i vas allà empenyent, no?
Exacte. Ara, clar, seria molt difícil abarcar tota la casuística possible de situacions humanes que es poden donar, no? Però en el tema de les presses, per exemple, que fan aquest comentari teu, a vegades, no, ja dic, m'estalvio a vegades, sempre, jo diria, és molt més rendible dormir 5 o 10 minuts menys.
Sí.
I no embogir després, per aquesta necessitat de córrer amb tots. És veritat que hi haurà nens que potser els costa molt més despertar, com pares o mares que els matins se'ls són més difícils d'arrencar. També hi ha nens que escolta, a la que sona el despertador, pum, de peus a terra i som-hi. I en canvi altres que diríem, tenen un despertar més lent i que això d'anar per feina al matí els costa més. Justament això, quan es dona, jo penso que és una altra raó de pes, perquè diríem, a vegades, sacrificar aquests 5 o 10 minuts, doncs, valgui la pena, sobretot per començar el dia.
Bé, perquè, amb bon peu, no?
Exacte. Perquè això, és a dir, començar un dia, diríem, a corre cuita...
I et condiciona tot el dia, moltes vegades.
Et condiciona. Si això ho convertíssim, o es convertís, en un hàbit... Clar. Que seria un mal exemple de rutina, de cosa rutinària, però en el sentit més negatiu, això també tindria conseqüències, òbviament, perquè començar un dia tranquil i reposadament havent fet el que tocava i anant tranquil·lament en estat d'ànim, suposa que després els reptes de començar les tasques escolars doncs es plantegin d'una altra manera. Però si has estat empès de qualsevol manera i... En fi, no és la millor manera per, diríem, posar en funcionament les capacitats intel·lectuals cognitives que són necessàries. I, i ben alimentats, per cert. Mm. Que un altre dels problemes és que sí, sovint, almenys en certs casos, potser no excepcionals, i és molt lamentable, nens i nenes van als centres educatius sense haver esmorzat. I això és insostenible. Oh, és que el nostre fill al dematí no li entra res. No vol menjar res. Perdoni. Això amb prou temps s'ha de plantejar, s'ha de fer possible que aquest nen alimenti el seu cervellet i el seu sistema nerviós, perquè després rendirà com ha de rendir.
Clar, perquè si no, no tindrà concentració. I per aquests pares, quin consell? Com ho haurien de fer, per exemple?
Bueno, és que hi ha coses que són de molt sentit comú, i a vegades aconsellar el sentit comú és una mica llestimós, no? Però, diríem, si s'ha de gastar molta, diríem, energia argumentativa en qüestions tan òbvies, com que és que l'alimentació i l'energia no venen caigudes del cel, per tant, en venen d'una alimentació adequada, aquest sistema nerviós, sobretot, evidentment, com més petits el sistema nerviós i el cervell és més immadur, i per tant, més necessitat té d'un aport calòric, un aport energètic, perquè després podríem funcionar tal com s'espera que pugui funcionar el seu rendiment. Mm-hmm. Però si això no és així, òbviament hi haurà dèficits. I després, un altre al costat d'això, és dir, que aquests nens, segurament que en els més petits això ja no estan així, però segons quines edats, el control d'aquest nen que ha estat suposadament dormint en el llit aquesta nit, ha dormit aquest nen? Mm-hmm. Aquest noi, aquest noiet, o aquesta noieta, han dormit? O s'han dedicat, diríem, a fer altres tasques que no són de descansar. Perquè, és clar, arribar al dematí a l'aula havent descansat les teves 8 hores és una cosa, però si s'han descansat 5 o 6 o menys...
Per tant, el canvi d'hàbits, que sempre parlem dels nens, jo crec que l'hem de fer els pares, avis, etcètera, no?
Els nens, al capdavall, són, si no totalment, en molt bona mesura, un reflex del funcionament dels entorns familiars. Mm. Són, és a dir, l'àmbit familiar és, diríem, el primer de tots, abans i tot que l'àmbit educatiu, de capacitat, diríem, de condicionament i d'influència. El sentit del que és normal o no normal, que pot variar molt, evidentment, entre famílies. Per a una família certes coses poden ser molt normals i, a la millor mirades, objectivament, ens hauríem de posar les mans al cap. I per a altres famílies no els caldrà argumentar que certes coses no són ni normals, ni acceptables, ni desitjables. Per tant, clar, són un reflex del que fem. I del que vivim i com ens organitzem, parlant d'organització i d'hàbits. El que als nens no se'ls hi pot és mai vendre la moto. Uh-huh. En el sentit d'exigir-los responsabilitat, ordre, disciplina, puntualitat, constància, si nosaltres com a pares no hem estat predicant amb l'exemple, perquè ells són molt hàbils en adonar-se, evidentment, les contradiccions, i no cal que apareguin gaires vegades perquè...
I les verbalitzen també.
Evidentment, les poden verbalitzar.
Doncs fantàstic, m'encanta que vagi aquesta secció donant el toc d'atenció també als pares, perquè realment som els responsables.
Cadascú
ha de predicar
amb
l'exemple.
Ha d'assumir, diríem, la seva part
de responsabilitat. Doncs, com sempre, Eva, Josep, un plaer. Moltíssimes gràcies per oferir aquests consells, aquest sentit comú tan necessari a dia d'avui. Moltíssimes gràcies i, Eva, fins al pròxim dimarts.
Adéu, fins el dimarts que ve.
Moltes gràcies.
Al matí, amb Raquel García.